quan cal. Joan Morell, de Convergència i Unió, Carmen de Rivera, de Ciutadans, Guillem Clapés, d'Esquerra, i Miquel Fernández, de les Joventuts del PSC. Fins una altra. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
Són les 8, moment de resumir l'actualitat del dia.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Ho dèiem ara fa un moment en el mirador de l'actualitat. El govern andorrà intervé la banca privada d'Andorra arran d'una denúncia dels Estats Units. Concretament, l'Institut Nacional de Finances d'Andorra, que és el regulador financer del país, ha intervingut aquesta banca, que és una entitat que està sent investigada pel govern dels Estats Units per presumptament haver canalitzat fons del crim organitzat. La denúncia presentada pel Tresor nord-americà acusa formalment l'entitat financera, la banca privada d'Andorra, de participar de forma activa en el blanqueig de capital procedent d'organitzacions criminals de Rússia, la Xina i Veneçuela, gràcies a aquestes transaccions, suposadament gestors d'alt nivell de la BPA, haurien rebut altíssimes comissions. També és notícia, com dèiem igualment ara fa uns minuts, que el portaveu del govern català, Francesc Homs, ha defensat que no hi ha ningú que encalli l'acord sobre el full de ruta cap a la independència amb l'horitzó de les properes eleccions. Això ha passat hores després que el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, digués en una entrevista a l'emissora RAC1 que l'acord ja estaria tancat amb Convergència Democràtica si no fos per l'escull que, segons ell, representa Unió. I també casos fiscals que hem conegut avui, un tema important que afecta Catalunya. Un centenar d'inspectors de l'Agència Tributària de Catalunya, l'Aragó i la Comunitat Valenciana han desplegat aquest matí una gran operació al mercat de peix de Mercabarna. Es tracta d'una investigació sense precedents que afectaria una vintena d'empreses majoristes del mercat que podria ser que, segons fons de l'Agència Tributària, no haguessin declarat una bona part de les seves vendes. Es parla del 30% de la facturació, que l'any passat va pujar a 300 milions d'euros. Comentades aquestes notícies, tenim ja l'estudi 1 de Ràdio Estel, l'Òscar Merino. Òscar, bona nit.
Ignasi, bona nit.
Què heu preparat per d'aquí una hora, bàsquet al dia?
Doncs parlem amb Laia Palau, jugadora del Praga, equip ja classificat per la Final Four de l'Eurolliga. Per cert, que la capital txeca serà seu de la fase final. I avui també parlarem amb Àlex Hernández, un dels capitans de la Bruixa d'Or Manresa. Parlarem, òbviament, de la gran victòria de diumenge davant de l'Unicaja de Màlaga i tancarem un programa, com tots els dimarts, amb la tertúlia de penyistes.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Com sempre, tot això i més a partir de les 9 i pocs minuts.
Gràcies, bon programa Bàsquet al dia a les 9.
Vagi bé.
Nosaltres ens acomiadem. Salutacions al Jordi Carretero a les Vies de Sol, a Blanca Aranyó a la producció i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Ara us deixem amb el programa sobre educació i família, paraules d'amor, i tota la programació de Ràdio Estel fins demà a les 8 del matí, en què tornarà la Fórmula Estel.
Ràdio online i a la carta, promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. Nova app per Android de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Busca-la. El Club Més Amics et convida a viatjar. Viatjar i no deixar de viatjar. Una bona idea, no? Pren nota. Jordània, Armènia, Grècia, Turquia, el Japó, Pèrsia, Nova York, el nord d'Itàlia, Canadà, Rússia, Terra Santa i moltes altres destinacions. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. Les teves matinades sonen a Ràdio Estel. Sonen a música ininterrompuda només per tu. De dilluns a diumenge fins a les 6 del matí, la música que a tu t'agrada a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. Avui parlarem de la societat civil, és a dir, d'aquella associació d'individus o de grups dels quals es compon una ciutat. A l'antiga Grècia, quan vivia el filòsof Aristòtil, aquesta societat de ciutadans o ciutadana tenia independència política i autosuficiència econòmica, cosa que no passa actualment. De fet, la polis grega seria més aviat l'estat. Però tant a l'època d'Aristòtil com avui, el que sí es manté és que, per naturalesa, l'home és un animal polític o animal civil, és a dir, que l'ésser humà només és capaç de realitzar-se plenament i desenvolupar la seva pròpia naturalesa a una polis o ciutat. A més de la condició de viure en societat, també vivim a una societat familiar, és a dir, que les societats aristotèliques, civil i familiar són espècies naturals de la societat en general. La diferència, és clar, és que la família és l'espècie natural adquirida, mentre que la civil o política només es realitza per evolució. Aquests són alguns dels conceptes més teòrics de la societat civil, però aquesta nit, a Paraules d'Amor, també ens preguntarem com ha de ser aquesta societat. Com fer perquè la política respecti la família? I com d'important és aquesta societat familiar? És a dir, que el nostre programa d'avui entrem en matèria de manera molt filosòfica.
Sí.
I amb aquesta cançó titulada Gente de Presuntos Implicados donem la benvinguda als nostres col·laboradors habituals del programa. La Laura Sánchez, bona nit.
Què tal?
Aureli Villar, bona nit.
Molt bona nit.
I avui tenim el Jaume Pujol, bona nit.
Hola, bona nit.
Tots ells ja saben que són orientadors familiars del FER i col·laboradors habituals del nostre programa. També està amb nosaltres el nostre tècnic, el Jordi Carretero, i qui els hi parla aquesta nit, que sóc jo, la Rosario Santamaría. Bé, Jaume, comencem, no? L'home és un ésser social per naturalesa, oi?
Sí, n'és, sí. Avui, precisament, el tema de la societat civil crec que és molt important, sempre, i ara més, perquè sembla que la societat civil està estructurada, comença a estar estructurada. Jo crec que la política, encara que sembla que ha de vindre després de la societat civil, però nosaltres, possiblement perquè per falta de costum de fer ús de la nostra llibertat, doncs hi ha hagut una sèrie d'anys que tot això estava molt adormit, la societat civil comença a sortir quan hi ha uns nivells de coneixement, una consciència de responsabilitat i la informació. Sense això, la societat civil està totalment feta a pols, no? O sigui que en el moment en què es comença a tindre aquesta consciència, aleshores això funciona. Quina és la novetat? Bueno, doncs que a mesura que això s'ha anat estructurant, els polítics se n'han donat compte que el que deien ells no eren veritats absolutes, sinó que hi havia gent que pensava una altra cosa. I espero que, si tot va com ha d'anar, cada vegada aquesta societat civil estigui més estructurada, tingui una opinió més consolidada amb diverses coses, diversa, però fonamentada, i això farà que els nostres polítics siguin els que es mereix aquesta societat i no al revés, com acostumen a dir.
Uh-huh. Aureli, la democràcia per això no es pot reduir a l'acció política, oi?
No, si precisament amb aquesta introducció que tu has fet, doncs ja forma part de la vocació de l'home. És més, jo diria que ens humanitza, no es pot dir que ens fa més persones, perquè ja som persones, però sí millors persones, quan ens impliquem en millorar la societat. Perquè, de fet, la vocació plena, i ara m'aturo, plena de l'home, la vocació plena de l'home, és donar el millor de si mateix a la societat. O sigui, que això hauria de ser. Què és el que hem de fer? Doncs mira, doncs donar el millor de nosaltres, cadascú amb el lloc on està, a la societat. I en aquest sentit, aquí sí que entra la societat civil, perquè està al marge de la política, en el sentit, bueno, la política és l'estructura, que precisament perquè hi ha una societat civil s'ha d'organitzar, però el que ha d'empènyer, el que realment ha de transformar la societat, són tots els que no són polítics, perquè són els que els empeu.
Quan hi ha una bona societat civil, es tiren endavant moltes coses. Aquí, al nostre país, potser no hi ha tanta... Bueno, cada vegada hi ha més presència, no? Però altres països, ja fa molts anys, per exemple, a França, que hi ha molt més associacionisme, no? Però aquí, déu-n'hi-do, s'estan movent, per exemple, plataformes, no? Ara ho tenim molt recent, la plataforma aquesta que demana l'atenció i medicació, i medicació per la gent que tenen, jo què sé, hepatitis, per exemple, no? Aquests dies enrere ho hem estat veient, o col·lectius que defensen drets laborals, no? Davant decisions empresarials injustes, o en defensa de la família, no? Quan cal sortir al carrer, bueno, doncs totes aquestes plataformes i associacions que reivindiquen un dret en justícia, que van pel davant dels polítics, sort que en tenim de les persones que ens movem o es mouen per tots aquests temes, no? Perquè si no, què faríem, no? Sense organitzacions, doncs, en defensa, jo que sé, per exemple, dels drets del consumidor. Tantes coses han denunciat, no? Això és la societat civil, o sigui, gent, col·lectius, persones, individuals, que s'associen per tirar endavant un tema o un altre, no?
La pobresa energètica és un altre dels temes, doncs, que està molt present, que ha estat molt present i ho està en els nostres dies, no? O sigui, que la gent que no té cap possibilitat no pot estar mancada d'uns mínims, no? O sigui, això és algo que la societat, crec que afortunadament, cada cop està més conscienciada amb aquestes coses, no?
Aureli.
No, i que jo crec que el camp és immens. Vull dir que no està limitat a dos temes o tres temes. Vull dir, i a més, a mesura que va avançant el temps, surten noves necessitats. Amb la qual cosa, tothom, qui més qui menys, té la possibilitat de col·laborar en un aspecte. I un no pot dir, bueno, jo és que només col·laboro doncs amb una ONG que és esportiva i que intenta donar doncs un ambient formatiu a través del futbol o a través de l'esport, el que sigui. Bueno, estàs fent una cosa molt bona. estàs fent una cosa molt bona, tant de bo que hi hagués molta gent. Vull dir, aquesta és una cosa molt, molt minsa, molt petita, no? Però que el camp és immens, eh? Vull dir, que no és allò de dir... Només ens hem de dedicar doncs, a reivindicar doncs, això que deia que és concretament, doncs, qüestions purament professionals, no professionals de tota mena.
I, a més, hi ha una cosa que crec que és molt important que ens acostumem. És a dir, durant un temps, almenys aquesta és la meva percepció, hem estat molt pendents, almenys algunes persones, de la doctrina que hi havia darrere de cada partit, no? I aleshores resulta que més o menys, però més aviat més que menys, se les han saltat totes les doctrines, tots els programes, no? I això fa que, home, ens anem buidant. Crec que lo important és que ens acostumem a estar d'acord amb gent que pensa coses diverses. És a dir, si s'ha de posar un semàfor, els de la dreta, els de l'esquerra, els del mig dreta i el mig esquerra poden estar d'acord amb això. Amb això i amb moltes coses d'ordre pràctic. O sigui que allò de dir, home, és que els teus i els meus, no, no. Amb moltes coses, amb moltíssimes coses del nostre dia a dia, són els nostres gent que mai havien pensat que ho eren, i ho han de ser. Ens hem d'acostumar, crec, de que les coses es facin d'aquesta manera.
Uh-huh. Aureli, hem de ser optimistes, no m'imagino?
Sí,
i intentar saber que podem canviar coses.
Això que ha dit el Jaume té molt interès, vull dir, perquè no és que em vull tallar, vull dir que d'entrada hem de ser optimistes, perquè precisament podem fer moltes coses. I a més, ja també és veritat que els polítics, a mesura que la societat va empenyent, ells mateixos van transformant, perquè probablement hi ha coses que fan perquè se n'adonen que si no les fessin no els votarien. Vull dir, de vegades, al veure que la gent empeny, doncs, també fan coses. Sí. No, però vull dir que amb això que estava dient el Joan, que és molt interessant, que gent de tota mena, dreta, esquerra, de dalt i avall, pot col·laborar, és que hi ha coses que millor es poden simplificar molt. I, per exemple, jo des d'un punt de vista... Ara ja dic, no parlaré de cap vot, ni del que votaré, ni votaré, ni deixo de votar. Però vull dir, per mi, a un polític el que hagi de demanar és que serveixi. I que serveixi a la societat. I, per tant, doncs, criteris, home, uns principis que defensin la dignitat humana, la llibertat i el bé comú. Possiblement, amb el bé comú, mira que és ample, bé comú. Vull dir, no és allò de... No és un tema molt petit. Bé comú, tothom diu, jo m'apunto. La llibertat, jo m'apunto. La dignitat de la persona humana, jo m'apunto. El que passa és que probablement, a l'hora de la veritat, de vegades dius, bueno, però, dignitat humana. I trobes que hi ha gent que de vegades el que passa que està parlant de dignitat humana i no la respecta. Per exemple, no sé, aquí hem parlat del tema de l'avortament o el de la vida. Vull dir, hem parlat en aquest programa. Doncs pues aquí és on realment ens hem de fer forts. Però que llevat aquests grans trets, dignitat humana, bé comú, allò que és bé comú, pues aquestes coses, pues llibertat, pues jo em sembla que aquí tots es podem
ja,
posar d'acord.
Ja, per exemple, ara m'estaven recordant de l'associació TAC, no?, de telespectadors associats de Catalunya, que bueno, jo penso, no?, cada un tenim uns interessos o una sensibilitat per algun tema especial, no? Llavors, quan un s'assabenta que existeixen associacions que busquen el bé, no?, amb determinat cosa en la que tu ets sensible, doncs interessa't, no?, apunta't aquí. Jo crec que tots, d'alguna manera, hem de donar, no?, el do, no?, el do de pit. Llavors, aquest tema, per exemple, dius, bueno, és que vigilar l'aplicació efectiva dels drets, no?, del dret del menor, per exemple. Doncs l'associació TAC denuncia quan hi ha un programa o una sèrie que atempta contra els horaris infantils, no?, amb una hora determinada, que et surt allà un anunci, o un programa, una sèrie, etcètera, etcètera. I hi ha gent que està al darrere mirant i vigilant que es compleixin aquests drets, no? I denuncien i van o fan la valoració de programes de televisió, per exemple, no? De dir, pues, això és per gent petita, això és per gent mitjana, això és per adults. Doncs una associació com aquesta i tantes d'altres, és interessant que hi hagi al darrere un moviment, un col·lectiu de gent, donant el seu temps, col·laborant, perquè això és molt important, que es defensin aquests drets, aquests, no?, aquests valors. Tantes associacions, val la pena... Bueno, pues que tinguem un ventall de possibilitats per dir, pues mira, a mi m'interessa això, jo vull defensar allò altre. Perquè no ens podem quedar de braços creuats pensant, uns altres ja ho faran. Uh-huh. Que nosaltres, jo sóc uns altres, no? Un mateix s'ha de dir, pues he de donar jo el que pugui, no? Temps, diners, el que sigui.
I és bo que ens impliquem amb les coses, perquè, a veure, quan un treballa, se'n dona compte de les dificultats de posar-s'hi. A vegades hi ha una... l'escala, el president d'una escala que funciona bé i li el tenten dient que és molt bo i que com ell no hi haurà ningú, i si pot...
No cal que presenti... que
si
faci...
la candidatura. Si la vida. No.
Propaganda electoral, no?
Sí, perdoni, no. Està bé que surti un altre que ho faci pitjor o que a priori es pugui pensar que ho farà pitjor i ja ho veurem si ho fa, no? Que ens acostumem una mica a mullar-nos a tots plegats, no? Perquè, a veure, hi han conceptes que parlats filosòficament estan molt bé, però després això se li ha de posar concreció. És a dir, parlar d'un sou digne, quan aquesta paraula, que tots estem d'acord, la diu un empresari o la diu un treballador, estan dient la mateixa cosa, però no estan pensant en la mateixa quantitat.
No crec.
És molt probable, no? Bueno, doncs que ens acostumem a aquestes coses. Dir, a veure, un sou digne, què és, no? La vida, què és? A partir de quin moment és vida? Posem-se d'acord amb això. I aleshores, home, a poc, si tenim que anar treballant aquestes coses i anar veient diferents opinions amb temes importants, possiblement doncs, tocarem més de peus a terra i farem les coses amb una mica més de cap i ulls.
Aureli,
no, ara has dit dues paraules, has dit, per exemple, a l'empresari i al treballador. Que, clar, fixa't, a l'empresari no és res sense el treballador. No és res. I el treballador no és res sense l'empresa. És així de simple. I davant d'aquesta realitat, aquí és on ha d'haver-hi la societat civil. Però, escolta, els que defensen els sindicats... Que jo, quan parlo dels sindicats, hi ha molta gent que diu... Ui, si han de... Jo no estic parlant de quins sindicats, o si els sindicats avui dia estan a l'alçada. Això és un altre tema, Un altre tema. El que vull dir és que el treballador veu les coses des del seu punt de vista, a l'empresari des del seu punt de vista, però que han de ser conscients que és necessari que es posin sobre la taula els drets d'un i els altres, perquè és que si no surt endavant l'empresa. Vull dir que no hi hauria ni feina ni hi haurien beneficis.
Uh-huh. Estem parlant de qüestions molt solidàries, no?, en aquests temes que anem tractant. Uh-huh.
Sí, perquè se sortís d'aquesta problemàtica d'empresaris i treballadors ha sortit una espècie de Superman, Superwoman, que són els autònoms. Els autònoms són la gent sobre la que ha caigut de cop i volta tota la responsabilitat de moltes coses que s'haguessin resolt si empresaris i treballadors haguessin tingut més consciència de quines són les seves comeses, no? Ara bé, aquest és un tema, però vull dir, en aquest moment penso que lo maco, lo que realment és encisador, és que estem veient com estan sortint opinions que no sabíem ni que hi eren, no? Que la gent té idees pròpies i que té ganes de tirar-les endavant. I que estem veient com en moments difícils la solidaritat està sortint d'una manera a vegades poc organitzada, però és que això és lo maco, que surti d'una manera espontània des de baix, no? I la societat civil, cada vegada més madura, és la que ha de fer i demanar responsabilitats als polítics a qui sigui que tingui l'encàrrec de tirar endavant les nostres aspiracions i voluntats.
Això és veritat. Vivim una època de grans transformacions i cada cop s'apareixen nous drets i noves reivindicacions, no? I és molt bo, és favorable, no? Per exemple, això que deies abans, em sembla, dels drets de les minories, no? I és molt important que hi hagi una societat civil que tingui iniciativa i que s'encarregui d'aquestes noves coses que surten, no? Que anem avançant i bueno, cada dia és diferent i demà potser sortirà una altra nova idea de que hem de fer tal cosa, endavant, no? Mm-hmm. Després també hi ha un altre tema, que a vegades hi ha gent que no pot col·laborar directament, no? Amb associacions o amb ONGs, no? Bé, però sempre és possible incidir a través de la pròpia feina, no?, o a través de les relacions socials que tenim amb gent, familiars, companys, etcètera, no?, perquè no podem oblidar la responsabilitat personal de cada un d'emetre el nostre veredicte en particular, no?, individualment, i després també a les urnes. O sigui que sí que podem fer coses. Podem votar o deixar de votar segons quin partit, que veiem que no està fent les coses prou ben fetes.
I sobretot votar, que a vegades, no?, hi ha com una sensació de cansanci.
Com que aquest any
societat,
és un any força electoral,
sí,
doncs
haurem d'animar a votar,
dintre de molt poc ens tocarà, pues, votar o no votar, o votar en blanc, o el que sigui, però en consciència, pensant que és molt important un vot.
Mm-hmm. No, jo crec que també, a través de la societat civil, el crear estats d'opinió. Vull dir, hi ha organitzacions que, a banda de reivindicar alguna cosa concreta, crear estats d'opinió, per exemple, principis. Per què dic jo principis? Perquè, a vegades, si ens limitem només als programes, doncs, a vegades ja les coses es poden fer de moltes maneres. Es poden fer de moltes maneres. Les coses, no hi ha una forma de fer les coses ben fetes. Hi ha moltes. I potser és un programa... En canvi, un principis, els principis, el tema que sigui, des del punt de vista de la llibertat d'ensenyament, per exemple. Però aquest és un principi. Què és un principi? I amb aquest principi, tu ja saps que vas per bon camí si defenses la llibertat d'ensenyament. És un principi. O, per exemple, el principi de subsidiarietat, que les societats d'estat superior doncs, han d'ajudar les menors. I això vol dir que l'estat està per servir a la família. Està per servir a la família. I la família, els fills... Però aquests principis, clar, si la societat civil els reivindica i crea un estat d'opinió, doncs és molt... A vegades, a l'hora d'un míting, doncs el polític sap que aquest principi sona al carrer, i el que no pot dir és una cosa que al carrer sona al contrari. Vull dir, que també podem influir a través de la societat civil a crear que els principis que realment s'haurien de defensar doncs estiguin plasmats després d'una forma o d'una altra, que això ja sí que és molt opinable, amb els partits polítics o amb els programes que ells reivindiquen.
Recordeu-vos, a més, que tenim internet, que a mi em sembla que és una eina boníssima, no?, per la societat civil actual.
Sí, perquè ara, què dius això? Hi ha moltes enquestes, per exemple, per internet, que es poden contestar, respondre, i tu veus, tant per cent ha contestat, no?, el 80% ha contestat sí o no a una pregunta, que ara no me l'inventaré, podria posar diversos exemples, però no en diré cap. Però només que entris dintre de la pàgina web d'un diari, allà hi ha quantitat d'enquestes que algunes són irrelevants, però altres sí que donen criteri, això que deia l'Aureli, de donar opinió. És important que nosaltres... doncs perdo un minut, dos minuts, i entro cada dia, cada tres dies, etcètera, i pots anar votant. Crees un corrent d'opinió, que no tothom pensem d'igual manera. També la societat civil funciona amb aquestes petites aportacions que semblen no res, però alguna cosa fan.
I penseu que els catòlics estan a vegades una mica adormits o que encara aprofitem el temps i tirem endavant?
No, el que passa és que, a veure, hem estat durant una època barrejant coses que no s'han de barrejar i això deixa unes conseqüències. De la mateixa manera que quan se surt d'una dictadura, sigui del color que sigui, i nosaltres hem tingut una, n'hem tingut diverses, home, això és el que realment adorm la costum, la responsabilitat, la informació. O sigui, una manera d'estar mal informats és tindre moltíssima informació, de tal manera que no la puguem seleccionar, que el nostre esperit crític s'hagi quedat atontat perquè no el fem servir, no? Hem de tindre un esperit crític. Quina és la diferència que hi ha entre el votant i el polític professional? La memòria. El votant, i d'això se n'aprofita el professional, almenys alguns professionals, bastants. El votant té poca memòria. Li pots estar fent tota classe de males jugades i a l'hora de votar resulta que es fa una campanya una mica ben muntada, si és que això se li pot dir ben muntada, i acabarà votant el que nosaltres vulguem. Doncs hem de tindre una mica més de memòria, no? Ells sí que en tenen. Ells sí que se n'en recorden de qui són els seus amics i els seus enemics. Cada vegada hem de participar més en la política. Crec que si ara moltes vegades diem, home, a veure, no anem a parlar de política, no? Bé, això hauríem d'anar-ho deixant. Per què? Perquè s'hauria de poder parlar de política respectant a l'adversari i no dient tonteries. És a dir, no encenent metges. La política serveix precisament, és l'art de lo possible, no? Doncs, a veure, fem-ho realitat. És a dir, dues persones que tenen un plantejament de la vida diferent es poden posar d'acord amb un grapat de qüestions. Home, doncs, fem-ho. No parlem de que ho farem. Comencem a fer-ho.
Sí, siguem més actius, no? I no caure a l'uniformisme, no, Aureli?
Sí, però, a veure, això, ara mateix que dius l'uniformisme, vull dir que el gran perill, i fins i tot pot passar, ja lligant amb la pregunta que has fet abans dels catòlics, no?, que els catòlics, certament, hi ha sectors de la societat i alguns partits polítics que el que volen és arrenconar els catòlics a la sacristia. Com dient, escolta, vosaltres el que heu de fer és pregar a l'àmbit privat i no. I aquesta no és la vocació dels catòlics, que hem de donar llum amb els seus principis, després respectant que la gent que no els vulgui seguir no els segueixin, però que la seva vocació és una vocació d'il·luminada, d'una llum. Però a banda d'això, jo crec que també els catòlics han de ser conscients que precisament per ser catòlics han de ser conscients que no existeix la solució catòlica als problemes. Existeixen catòlics que donen solucions, que probablement solucions, no proven, que amb tota seguretat, si són catòlics, el que hauria de ser és que han d'estar d'acord amb els principis de l'Església, però que no tenen per què ser coincidents. I es pot donar el cas de que dos catòlics estiguin empenyent solucions d'un programa concret diferent, però que totes dues són correctes. Perquè, doncs perquè el mateix Crist, doncs, va ser... a més, això ve del cristianisme, això de donar al César el que és del César, i això ja sabem que és Jesucrist. I a la pràctica, quan es vol citar algú que ho ha posat en pràctica, és el mateix Crist. Escolta, jo aquí doneu al César el que és del César i a Déu el que és de Déu. Què vol dir? Que hi ha moltes formes de fer les coses ben fetes i que aquí el perill és quan un catòlic dogmatitza i vol donar un programa que és la seva visió personal, que possiblement està molt bé i que possiblement allò és correcte amb els principis catòlics, però un altre catòlic pensa el contrari i que també està bé aquella opció. I aquest dogmatisme, això, doncs fa molt de mal, perquè tothom pensa que és que la solució és dogmàtica, quan no ho és amb aquest tema.
El que passa és que, en fi, penso que moltes vegades els mateixos catòlics, la millor manera que tenim de fer que això es compleixi, Aureli, és que nosaltres prediquem amb la manera de fer les coses, amb la manera de treballar, amb la manera de cuidar de la família, amb la manera de tractar els nostres veïns i els nostres adversaris, no? Aquest dematí he llegit una carta al diari Ara que m'ha cridat bastant l'atenció, no? Parlava precisament d'aquests catòlics que han matat en països d'aquests que estan massacrant i que que no s'ha fet cap cosa significativa per part dels catòlics del món, no? Quan resulta que fa uns quants poc temps que per una revista satírica, que és veritat que no els tenien que haver matat, claríssim que no els tenien que matar ni per això ni per res, amb aquells senyors que feien dibuixos punyents per alguns. Però tots aquests que es van dir que jo també sóc, a on estan ara defensant la vida d'aquests 21 catòlics que han matat d'aquests cristians, no? És a dir, a vegades hi ha una desproporció, de dir, escolta'm, sí, jo m'identifico perquè jo sóc més liberal que ningú, no? Han fet unes cosetes del Mahoma, no? Fixa't, els catòlics, en canvi, no s'enfaden quasi gens, quan fan bromes.
Això és veritat i ens hauria de moure una mica, remoure la consciència, perquè em sembla que és demà que hi ha una trobada a mitja tarda per defensar o per resar o per reivindicar,
la llibertat religiosa.
Llibertat religiosa i per donar com el suport aquest a tots aquests assassinats i massacres, no? Però és que si no sortim de casa, seran quatre els que vagin a aquesta trobada, no? I és veritat que moltes vegades la comoditat, doncs, fa que et quedis a casa. Sí, estic d'acord amb això, no? Però jo em quedo a casa tranquil·lament.
Et pots quedar a casa, per exemple, Laura, però si tu tens un perfil a Twitter, pots posar una foto del Pray for Them, sí, o vull dir, hi ha altres iniciatives que si al final perquè sigui no pots anar...
Però si no som molts els que sortim i se'ns veu, no existim.
Bé, però et vaig a dir una cosa, Laura, una cosa que ha passat, a la plaça Sant Jaume, que és un lloc on no es pot dir que n'hi havien 500, si n'hi han 5, ni 5 milions, perquè no hi caben, no? O sigui, vull dir, és un espai reduït en el que es veu ben bé la gent que hi ha. Jo he vist que ha sortit per televisió, per una televisió nostra, o sigui, una manifestació que potser hi havia una dotzena mal comptada de gais i lesbianes, no? Que em sembla molt bé perquè són gent generalment simpàtica, no? Però ens hem juntat de lo millor 200 persones, pares i mares de família, per reivindicar una cosa, i no hem sortit per la tele, no? Per què surten uns? Perquè donen la impressió de que sortint unes minories, que potser han sigut marginals, ara resulta que som... hi ha més llibertat. No és veritat, això. Això és una apariència de llibertat.
Aleshores, els periodistes són els que han de ser objectius, no?, en aquest cas.
Efectivament, però nosaltres els hi hem de recordar.
Això és veritat, no? Però demà és dia 11, no?
Sí.
Demà. A la plaça Sant Jaume, a les 21, hi ha una oració pels cristians perseguits. bueno, a veure quanta gent hi ha i a veure si sortim o surten pels mitjans de comunicació, perquè hi ha el que dèiem fa uns programes enrere, el silenci aquest de que quan no interessa una cosa no venen a gravar-te ni a filmar-te, perquè no els interessa.
De manera...
Jo ho dic aquí avui, demà.
No, tu ja has fet molt dient-ho, amb la qual ja, encara que no inicis,
sí,
ja estàs fent.
Sí,
fet una cosa molt bé.
No,
està molt ben fet. No, el que passa que també hem de ser una mica més ample, una visió més ampla, no? És dir, el que es tracta és de lluitar contra aquesta anestèsia social.
Sí,
una persona que sap que està anestesiada, aquesta societat, doncs, quan realment vas en contra, perquè quan tens oportunitat, com tu, per exemple, avui, mira, has tingut un micròfon, ho has dit.
Sí.
Però demà hi haurà una altra oportunitat en què no parlaràs d'aquest tema, però parlaràs d'un altre semblant. Aquesta persona, amb la seva coherència de vida, fa molt de bé.
No, és el que deia abans.
Perquè no és un dia que... O sigui, tu avui estàs a la... Perdona, estic parlant de Laura, però tothom entén que estic posant un exemple, no és que m'estigui fent a Laura. Vull dir, avui tens un micròfon, però demà no tindràs el micròfon, perquè no tens el programa. El que és... Però, en canvi, tindràs l'oportunitat de parlar amb una veïna o parlar amb una altra persona de la teva feina i, segurament, d'un altre tema molt diferent, estàs donant criteri i estàs creant opinió. Per tant, això sí que va en contra d'aquesta anestèsia social. La persona que amb la seva coherència de vida, constantment, i són molts dies, un any són 360 dies, si cada dia va dient coses, cada dia i es va tallar el cabell, allà la perruquera i no sé què, i després la portera i no sé què, i tal, doncs allò realment... El problema és la persona que, torno a repetir, anestèsia social.
Sí, però
que davant d'aquesta anestèsia, doncs és un mes.
L'anestèsia, Aureli, si no està controlada per un bon anestesista, que és una especialitat importantíssima, de l'anestèsia a la mort hi pot haver un pas i molt petitet.
Sí. Mira, s'hi ha donat, per la paraula d'anestèsia.
Aleshores, efectivament, aleshores el que es tracta és de fer notar a tothom que tenim al nostre voltant, perquè una altra cosa és la de les ondes, no? Nosaltres podem començar a moure les ondes, però sempre ha de ser una cosa a partir de lo que tenim més a prop, perquè una altra manera que tenen de tindre'ns molt distrets és explicant-nos que ha descarrilat un tren a la Índia, cosa que passa bastant sovint, per lo vist, no? Bueno, però no és que m'importi un pepino a mi que descarrili, no, això és una bestiesa, però, home, m'importa poc. Aquesta és la realitat, perquè jo amb això no puc fer res. O sigui, tinc prou problemes amb la Renfe d'aquest país com per pensar amb els trens de la Índia, no? Aleshores, es tracta de dir, escolta'm tu, rodalies, M'interessen les rodalies molt, I a partir d'aquí no vol dir que l'altre no ens hagi d'importar, però d'una manera coherent, I deixem que aquestes ones arribin ben lluny, però comencem per bellugar les que tenim a prop, no?
En aquestes rodalies que parlaves tu ara...
Potser m'he entès el que vols dir, les rodalies,
Metafòricament, ara es presenten, dintre quatre dies, les vacances de Setmana Santa. Les vacances de Setmana Santa, com puc parlar de les de l'estiu o períodes vacacionals, no? Hi ha associacions, hi ha centres culturals que es dediquen a crear o organitzar trobades o sortides o viatges per a gent jove amb una finalitat educativa, formativa, Per exemple, ara hi ha la Fundació Montblanc, que coordina molts centres culturals d'aquest estil, per a universitaris, per a estudiants. Doncs els pares, com a responsables de la bona formació i educació dels nostres fills, també podem anar alguna vegada o enviar alguna vegada als nostres fills aquests viatges, aquestes trobades, perquè darrere d'un tema turístic o un tema esportiu... hi ha una finalitat d'educació amb valors. O sigui, tot el que organitzen és amb la idea de formar els fills amb generositat, companyonia...
Solidaritat.
Doncs, bueno, mira, internet, Fundació Montblanc. Ara mateix, d'aquí quatre dies de Setmana Santa, hi ha quantitat de...
Avui ens estàs enviant uns spoilers
sí.
concrets,
No, escolta,
són exemples reals, no són teòrics. Però això és un exemple de molts altres que existeixen.
I tant.
Sí, no,
jo però... conec aquest, clar, però altres partida, coneixeran no. altres també.
I és una manera de començar a animar els fills a que siguin actius i no tinguin aquesta anestèsia que parlàvem. És a dir, que comences ja quan són...
Exacte.
No.
Sí, perquè hi ha molta... Perdona, Jaume, a l'estiu, per exemple, organitzen també anades a Lituània i estan allà 20 dies ajudant a residències de gent gran o a escoles de nens, i els hi tallen des de les ungles a la gent gran que no arriba a tallar-se les ungles als peus, a netejar-los, a endreçar l'habitació, per a taula, etcètera, etcètera, o els nens, a sumar, restar, multiplicar... O sigui que les vacances d'aquest jovent les dediquen a ensenyar i a donar-se als altres.
Estan fent un màster, perquè aquests, quan tornen, se n'emporten el gran benefici de ser aquests ciutadans que s'implicaran amb la societat civil, que tindran consciència de que les coses les té que fer algú, i que ens ajudaran en tantes i tantes coses.
Aureli,
què vols afegir? No, simplement que, per lligar això que estava dient, no? Que, per exemple, també amb la vida de la família, doncs, també s'ha de transmetre aquestes idees que estem parlant ara. Per exemple, quan aquesta mentalitat de ningú vol ser delegat de l'escola, ningú vol cuidar-se de... Doncs, bueno, quan un fill et digui, escolta, és que t'has de complicar la vida, home, tu el que has de fer és estudiar i treure més bones notes. Això fa molt de mal.
Sí.
És una frase, I això és una cosa molt concreta. Ara després digue-li que ha de servir a la societat. Doncs mira, doncs, I depèn de quin plantejament li facis als estudis, que està molt bé, que un intenti treure la millor carrera, tot això està molt bé. Però també fer-li veure, home, que amb el seu treball, doncs realment servirà a la societat. En algun moment s'ha d'anar a entendre que l'home està per servir a la societat, no només per servir-se. Sí. I aquest missatge o es transmet, o si no es transmet, doncs queda per transmetre's.
Bé, deixeu-me que em posi una medalla, o que us posi una medalla.
Avui pots posar moltes.
Nosaltres treballem a l'associació FERT. Treballem, vol dir que col·laborem, perquè no hi ha allà darrere... No és una feina professional, però sí que també és una associació ficada totalment a la societat civil, de formació als pares en el tema d'educació de fills. Jo crec que fem una labor molt manca i molt important. I si ajudem alguns matrimonis i alguns pares de família a posar una mica més al cap en com faig per educar millor els meus fills i per estimar-los més i per fer una família maca i forta, doncs, en fi, jo us dono les gràcies també per ser moderadors del FERT, perquè jo crec que és una gran tasca.
Bueno, i que pels que no ho coneguin, que sàpiguen que, a banda dels cursos que donem, doncs, per ensenyar les famílies a educar bé els fills, a banda d'això, que és que, bueno, realment, doncs, aquí, els que estem aquí a Barcelona, doncs, abastem a tot Catalunya, però que l'orientació familiar, que va començar a Barcelona, actualment s'ha estès, i a través de la Federació IFFD, doncs, estem vinculats a 60 països, 64 països.
Sí, estem als 5 continents, l'orientació familiar.
Doncs, els cursos que donem, s'ha de retocar els noms, perquè, clar, si surt una família que es diu, la nena es diu Montse, doncs a Kènia no hi ha Montses, no? I es canvien els noms i algunes petites variacions. Però aquesta formació que estem donant als pares s'està donant tant a Nigèria com s'està donant a l'Índia. Vull dir que així és, o Jerusalem. Vull dir que ja no dic Portugal o dic França, que això per descomptat, però que a 64 països s'està donant orientació familiar. I ara, a banda del FERT, dic que qualsevol cosa que es faci per favorir la formació dels pares com a pares, perquè els pares estimen molt, però no saben estimar bé. Una cosa és molt i l'altra bé. Jo crec que és una gran labor que millora la societat civil. Té que veure amb el tema d'avui. Perquè la societat civil, al capdavall, està feta per persones. Si estan més formades, doncs tindrem persones d'empenta. I si no estan ben formades, doncs persones que es deixaran portar per la societat.
A més, hem de ser conscients de que no estem ensenyant només a alguns pares a ser millors pares, sinó que, de fet, estem gestionant tota una experiència de tots aquests pares que participen en aquests cursos, per tal de que puguin gaudir uns de les experiències dels altres i al mateix temps que aprenguin a trobar ells les solucions, que és aquest l'objectiu, no? De que ells aprenguin a tindre una visió de la seva família de tal manera de que la proximitat no els hi faci perdre l'objectivitat. I això crec que és maco, i que quan la gent ho descobreix se'n dona compte de que no és una cosa que vingui de fora, sinó que tenen consciència de que és una cosa que brolla d'ells mateixos. I això crec que és una cosa molt il·lusionant.
Doncs terminem preguntant-nos, no?, què estem fent i què podem fer per millorar aquesta societat civil, no? Jo crec que amb tot el que heu apuntat i les idees que heu donat i la cita que tenim demà a les 9, a la plaça Sant Jaume. Sí. Em sembla que podem... No sé si voleu afegir alguna cosa més.
No, això que has dit ara està molt ben arredonit, Vull dir que tothom es pregunti què estic fent i què podria fer.
Exacte. Doncs moltes gràcies per la tertúlia. Ens escoltem el proper dimarts. Bona nit.
Bona nit.
Gràcies.
I abans de finalitzar el programa d'aquesta nit, arriba l'hora de la nostra entrevista. Aquesta nit tenim a la Montse Nebrera. La Montse és, entre d'altres coses, professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya i tertuliana habitual al programa La nit amb Josep Cuní a 8TV. Montse Nebrera, bona nit.
Bona nit, bona nit.
Què tal? Vostè, que és advocada, creu que vivim un moment al qual és habitual demanar drets però no tenir tan clar els nostres deures?
A veure, es diu últimament, i jo hi comparteixo, que estem en una societat líquida, no? I una de les definicions de societat líquida té a veure justament amb això. El fet de que no hi hagi, en molts casos, correspondència entre els drets que demanem i els deures que estem disposats a realitzar, no? O a complir. És a dir, haver perdut de vista que totes dues coses formen un tot.
Uh-huh. Quin seria aquest equilibri? Seria un 50%, més o menys? O...
No, jo crec que no es tracta tant d'una qüestió quantitativa, perquè en un moment determinat les persones es poden trobar o amb un infortuni o amb la necessitat que es faci justícia i potser no han realitzat un dret prèviament. Però és una actitud, més aviat una actitud. La sensació de que cada cop que exercim un dret, d'alguna manera algú s'està obligant a fer una cosa, sigui l'Estat perquè és una prestació que ens fa, sigui els altres perquè s'abstenen de fer alguna cosa o perquè han de tolerar determinades mostres de llibertat que nosaltres tenim. Per tant, és una actitud de respecte en el qual el dret es transforma d'alguna manera en una conquesta de tothom i no solament en el sentit individual d'aquest exercici del dret. Clar, això el que canvia al final és la manera en què una societat concep la seva relació amb el seu entorn, la seva relació amb els altres i una mica el que és el seu deure amb aquesta col·lectivitat. Perquè des d'algun punt de vista, diguem, més enllà del que som com a persona individual, ens devem al nostre entorn. Som responsables d'allò que fem amb el nostre entorn. I per tant, en última instància, cada vegada que exercim un dret, d'alguna manera el que estem és donant gràcies pel fet de que vivim en un entorn que ens pot respectar i que ens pot optimitzar aquests drets.
Uh-huh. I tu, que ets professora a la UIC, com podem ensenyar als nostres fills a assumir les seves responsabilitats civils?
Bueno, està clar que el primer entorn en el qual es formen les persones és la família, és el primer grau de socialització. Això reconegut internacionalment i contrastat en la història dels pobles. Per tant, en aquell primer entorn que som nosaltres, com a pares, mares, com la gent que d'alguna manera ha tingut la responsabilitat i ha portat al món els fills, el primer entorn seria intentar que l'exemple fos, per la canalla, el punt de referiment. De tota manera, això no és fàcil. En primer lloc, perquè moltes vegades ens deixem endur per la manera de ser, per un cert ímpetu, oblidem el que signifiquem des del punt de vista d'aquesta exemplaritat pels més petits. I en segon lloc, perquè no sempre hi ha possibilitat de que totes aquelles coses que d'alguna manera l'Estat com a pare protector o com a benefactor dels nostres deures i de les nostres reivindicacions ha acabat sent, això que anomenem a l'Estat social, ens ho fa molt complicat. És a dir, per molta gent ja viure en un món en el que algú se n'ha ocupat de les responsabilitats que tenim, dels errors que cometem, s'ha convertit en una mena d'arcà, no? I aleshores és força complicat poder explicar a un fill que no tot allò que fa i tot allò que rep és en realitat un dret. És el resultat de la conquesta de molta gent. És difícil. Jo crec que en primera instància és a la família, però no és fàcil poder-ho fer.
Uh-huh. El primer que hem de fer és donar exemple i anar a votar aquest any que tenim tantíssimes, sí. No? Que tenim tanta responsabilitat civil d'anar a votar, no? M'imagino sí, que seria el primer bon exemple que podem donar-los.
Bueno, en definitiva, entendre que passar... Jo entenc, i alguna vegada fins i tot hi he participat, d'això que s'anomena l'abstenció militant, no? La persona que diu, jo no és que me'n vagi o que passi de tot, sinó que trobo que no hi ha una alternativa des del punt de vista polític de veritat em convenci o em satisfagui. Però si ho pensem en el moment actual, que significa de manca de compromís envers els altres, home, d'alguna manera hem de reivindicar que el sistema que ens hem aconseguit com a conquesta des del punt de vista polític és aquesta democràcia, per molt imperfecta que sigui, l'hem de conrear, l'hem de cultivar i l'hem de cuidar. I cuidar aquesta democràcia, al final, és participar. És un dels drets que el sistema ens permet d'exercir i d'alguna manera l'hem d'exercir, encara que sigui per anar a vot en blanc manifestant una queixa. Però no deixant de banda que aconseguir posar un vot en una urna ha estat el resultat d'una batalla molt llarga en què molta gent s'ha deixat fins i tot la vida, que molta gent s'ha esforçat i ha perdut la seva vida personal sacrificant temps privat per aconseguir que tothom tingués aquest dret.
Sobretot
que,
dones,
tant,
Montse.
També honorem, no?
Sobretot dones, oi, Montse?
Sí.
Sobretot dones, dic jo, amb el tema del sufragi
dones,
universal,
clar,
no?
Sobretot reivindicant, clar, les dones, què ha significat? Doncs una doble conquesta. La persona exercint un dret i la dona exercint un dret que, bueno, perquè històricament ha estat així, els homes els hi negaven, no? I, per tant, la dona encara més, per moltes raons, per com construeix el seu relat, el seu entorn, i pel relat de les persones que la van antecedir, d'alguna manera és una doble obligació, a més d'un dret. I aquí s'ajunten aquestes dues vessants de les que abans parlava, no?, del dret i la responsabilitat, el fet d'anar a votar, ni que sigui per queixar-se i fer, doncs, un vot nul, un vot en blanc. En fi, hi ha múltiples possibilitats sense quedar-se a casa per explicar, si és que algú ha d'explicar, que està queixós amb el sistema o que d'alguna manera se'n fa crític, però exercir-lo.
No, jo t'ho pregunto perquè ja està clar que hi ha com una crisi del tema polític, no? És a dir, que n'hi ha hagut molts, no? Moltes coses no massa positives, no?, d'alguns polítics d'aquest país, i jo crec que això, lògicament, influeix a l'hora d'anar a les eleccions, no?, a votar.
De tota manera, és cert, eh? És cert que no ajuda el que es va coneixent, tot i que algú diu, home, si ho coneguem és perquè el sistema s'ha fet una mica més transparent. De vegades es diu, bueno, no tan transparent com que algú no li van donar el seu i va començar a tirar el fil, i ara hem descobert que sota la catifa hi havia moltes coses que no hi havien de ser, no? Però, en tot cas, també és cert que ens ha de permetre o ens hauria de provocar una altra reflexió. Aquest sistema polític el transformem nosaltres, si volem, en una altra cosa. I, per tant, reclama un altre tipus de compromís. Si les coses no van bé és perquè una part de nosaltres hem fet possiblement una certa omissió del deure de control o del deure de participació o del deure d'acompanyar una certa política, no? Les coses no es fan soles i les primeres revolucions que han d'existir, potser perquè jo sóc idealista, no?, des del punt de vista filosòfic, però crec que es fan en el nostre cap, es fan en el nostre pensament, és la idea la que transforma el món. I, per tant, hem d'imaginar un món diferent en el qual la construcció dels maons que faran aquest nou castell, aquesta nova ciutat, som nosaltres, també. Nosaltres i cadascú pensant una mica des de quina perspectiva ho pot fer, des de l'opinió, des d'escriure un llibre, des d'activar doncs, la seva participació en l'àmbit més proper que tingui, una associació de pares o una de veïns o el que sigui, on, d'alguna manera, la gent es posi en marxa. Perquè quan més gent estigui en aquesta circumstància, més difícil és que qui entra en política per aprofitar-se o qui, per la raó que sigui, malauradament pel camí, es va deformant i es va corrompent, no tingui oportunitat de fer-ho.
I també podem aprofitar, per suposat, les xarxes socials.
Sí.
N'hi ha
sí,
moltes,
sí. Tenim,
no?
Tenim, aquest és el gran canvi que s'ha produït en poc temps i que, a més, augmenta
bé.
De manera exponencial, perquè no ens enganyem. El que fa 20 anys no existia, d'aquí 20 anys, és que no ho podem ni imaginar. Això ens dona, com a tota la vida, no?, res és de franc. Ens dona possibilitats, té perills, i tot plegat hem de ser capaços de manegar-ho i de combinar-ho, no? Ens dona aquesta possibilitat, la possibilitat d'estar en contacte, de conèixer dels altres, de saber. Conscients, però, hem de ser de que també hi ha un grau de manipulació possible a les xarxes. I, per tant, que el control i que l'ull que hem de posar sobre aquestes coses encara és més cuidadós, ha de ser més cuidadós, perquè, si no, podem acabar pensant que aquesta realitat, entre cometes, podríem dir virtual, que s'emet a través de les xarxes, és l'única realitat. I la realitat s'ha de tocar amb les mans, és una cosa més tangible, si és que la realitat, com diuen els filòsofs, existeix, no? Però va més enllà del que hi ha una xarxa. La xarxa és un instrument, no s'ha de convertir en una finalitat ni en l'única veritat. Però, com sempre ha passat, la informació i el coneixement són coses diferents, i el coneixement i la saviesa també.
Uh-huh. I ja per terminar, creus que podem canviar lleis quan a vegades aquestes són injustes amb la nostra societat familiar? És possible? O ho veus, tu que ets idealista, o ho veus realísticament molt complicat?
Jo tinc la sensació de que des de sempre, no? des d'Antígona, la possibilitat de que una llei injusta sigui canviada, omesa, criticada, combatuda, hi existeix. És l'eterna relació entre el dret natural i el dret positiu. Tant de bo sempre anessin de la mà. Si hem d'optar, evidentment, s'ha d'optar, a meu parer. Jo entenc que hi ha gent que pensa que això del dret natural no són més que doncs historietes del passat i que l'única cosa que tenim és el dret tangible que ens donem, no? Però la història recent ens demostra que de tant en tant el dret positiu s'equivoca i de molt, i produeix monstres, no? Produeix aberracions. I per tant hem de ser capaços de reconduir el nostre pensament a la nostra consciència, pensar de veritat què és el que és just i legítim. I d'acord amb això, si alguna vegada hi ha una distància entre el que realment entenem que és allò correcte i les coses que des del punt de vista del dret positiu hi són, com a mínim un cert sentit de resistència i de qüestionament l'hem de tenir. No estic cridant a la desobediència civil en general, però sí que hi ha moments, hi ha elements puntuals en els quals doncs allò que està en un lloc no tangible del nostre esperit s'activa i es pregunta si hem de combregar amb certes idees, i ens diu que no, no? És aquell moment en el qual s'ha de trencar això. I en l'àmbit de la família, en l'àmbit de la relació més propera amb les persones que són després d'un mateix, no?, la primera pàtria, doncs allà és on comença tot, perquè és on comença la relació social i l'ésser humà com a ésser polític, no? Allà hem de començar, el primer i el més important camp de proves. A partir d'allà, si allò va bé, probablement la resta no anirà gens malament.
Molt bé. Doncs Montse Nebrera, professora a la Universitat Internacional de Catalunya i tertuliana al programa de Josep Cuní, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i molt bona nit.
Bona nit. I
fins la propera.
Sort.
Gràcies. Adéu-siau. I fins aquí el programa d'avui. Gràcies als nostres oïdors per acompanyar-nos. Els esperem el proper dimarts amb la meva companya, la Magda Minguet. Jo m'acomiado fins a una propera edició del programa Paraules d'Amor de Ràdio Estel. Tampoc hi falteu.
No ho saps?
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar.
A Ràdio Estel, de dia i de nit, hi trobaràs...
Que cap ocell...
Els teus records, les teves vivències, un punt de reflexió, les teves cançons, les dels altres... A Ràdio Estel hi trobaràs la música. Perquè a Ràdio Estel ens agrada omplir de música els teus moments. Ràdio Estel, la música. I no canviïs de dial.